6 minuts que passen de la una, recta final del programa d'avui, darrera hora del matí a Ràdio Estel, i és moment ara d'endinsar-nos, com cada dimarts, cap a aquesta hora aproximadament, a l'Espai Blanquerna. Ja sabeu que un cop per setmana aprenem coses noves de la mà dels seus professors, i de fet avui volíem compartir amb vosaltres i amb la nostra convidada fa unes setmanes aquest titular molt cridaner. Segur que ara quan us ho digui direu patapam. Un 45% dels docents de Catalunya assegura tenir una salut psicològica dolenta o molt dolenta, i un 36% reconeix que està disposat a deixar la professió. Això segons una enquesta del sindicat USTEC. A què es deu aquest malestar, no? I com podem revertir sobretot aquesta situació tan i tan delicada pels implicats? Bé, per resoldre aquest i molts altres dubtes, saludem ja aquesta hora la Victòria Fernández. La Victòria és professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Què tal, Victòria? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Aquí. Tranquil·la.
Sí, molt tranquil·la.
I contenta.
Contenta, sí.
Molt bé,
sí.
Fantàstic. Victòria, avui parlarem, és importantíssim, ara jo ho deia, perquè és veritat que és una d'aquelles notícies que fa unes setmanes que coneixíem, no?, que explicàvem des dels mitjans, i que la gent jo crec que se'ns va quedar, no? És aquelles notícies cridaneres que podem destacar, sens dubte, d'aquest 2024. Que quan parlem de la síndrome del docent cremat, a què ens referim exactament? Què és aquesta síndrome, Victòria? I tu, jo sé que tu ho has treballat això moltíssim, eh?
Sí, sí que ho he estudiat. A veure, la síndrome del docent cremat o del burnout es dona en la docència perquè la docència és una professió d'ajuda. Igual que la sanitat, igual que l'assistència social. I el que passa és que el docent treballa amb altres persones, i això implica que a la seva feina hi ha un contacte emocional i es comunica amb les seves expressions, utilitza la seva forma de ser, és impossible aïllar-se o desvincular-se del que està fent el docent. I això fa que el que succeeix en el dia de la docència li repercuteixi molt profundament. Aleshores, quan aquesta activitat docent no ha estat ben portada o no pot realment gaudir-la perquè no aconsegueix els objectius que voldria, doncs aquest docent comença a tenir unes sensacions que no són agradables a diferents nivells. I aquí comença una mica el desenvolupament de la síndrome de desgast professional. Quan una de les primeres coses que es poden identificar és un cansament, un esgotament emocional. És a dir, no té ganes de fer res, sent que no serveix res el que està fent, un pensament com més depressiu, i tot això amb una manca d'energia, no? I d'il·lusió. Després, un altre aspecte que es manifesta és la despersonalització d'aquelles persones a les que està atenent, és a dir, una desvinculació afectiva, com si els alumnes fossin objectes o fossin, s'allunya emocionalment perquè li resulta massa dolorós. Clar, això repercuteix a la qualitat de la docència, per tant, tornem a tenir una sintomatologia que en comptes d'ajudar a superar la situació li posa en pitjors condicions. I ja l'última conseqüència, quan això es va mantenint, és la sensació de que com a docent no és capaç de treballar bé, que no és competent. La seva autoeficàcia percebuda baixa. I per tant comença a pensar que és que això no ho sap fer, que és que no es pot fer res, que és que no hi ha reptes que pugui assolir.
Victòria, deixa'm preguntar-te avui, perquè avui tenim la Victòria Fernández, professora de com deien, de la Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació de Blanquerna. I clar, avui hi ha hagut molta polèmica, Victòria, amb pels canvis a batxillerat, no? Aquesta era una de les notícies, sens dubte, d'aquest dimarts. Per la gent, doncs, perquè es col·loqui, literatura serà optativa i es fusionen assignatures científiques.
Com física i química. Vull dir, assignatures difícils, importants per una carrera de ciències, no? I jo el que puc dir en relació al burnout, vinculant-lo amb el desgast professional o el malestar dels docents, és que, de nou, hi ha una normativa que apareix des de dalt, és a dir, aliena el col·lectiu docent, que d'alguna manera ve imposada i que els docents no poden més fer, no poden fer més que acatar-la. Clar, aquest tractar el docent com un docent executor d'unes ordres, com si sense que pugui participar, això és un risc psicolaboral impressionant. Això no s'hauria de permetre. És a dir, evidentment que hi ha baixes. El docent no se sent partícip del seu col·lectiu professional, no sent que estigui implicat, que pugui debatre, que pugui reflexionar sobre la seva tasca, que pugui generar xarxa, que pugui obtenir suports, i d'alguna manera, afortunadament, sí que hi ha docents que estan en claustres i en espais on això sí que es dona, evidentment no podem, no, és un 40, no són tothom, però un 40 vol dir que hi ha molts espais on el risc laboral és molt alt. És molt alt, i això no s'hauria de permetre, igual que no es permet un risc físic d'un cert nivell de contaminació d'una substància, i aquesta substància igual no afecta a tothom, però és suficient que afecti amb un nombre determinat de gent, no?
Victòria, si m'ho permets, tirem una mica aquest fil de l'USTEC, no? Aquesta notícia, com dèiem, segons apuntava aquesta enquesta de fa unes setmanes, clar, la tendència d'aquest major malestar, el que crida l'atenció també aquest malestar mental, és que és entre la gent més jove, especialment entre, si no m'equivoco, 31 a 40 anys, i en personal interí. Per què creus, no, que els joves són potser més sensibles, no, a aquest estrès, no?
Bueno, hi ha una qüestió de les expectatives de la professió, i quan es fa la formació, que les formacions de docents són molt bones, doncs es parteix d'unes condicions que són les adients, que són les que haurien de ser. I quan es troben en situacions reals, doncs hi ha moltes dificultats i moltes condicions laborals que no permeten portar a terme la feina com hauria de ser.
I no existeixen les eines, Victòria.
I això genera, i això genera un desconcert i un dubte sobre si és aquí on jo vull treballar o dedicar els meus esforços. Perquè, clar, hem d'entendre que el desenvolupament professional forma part del desenvolupament d'una persona. És a dir, que un docent, quan pot exercir la docència i quan pot estar amb els alumnes i veure que estableix un vincle afectiu, que confien en ell, que valoren el que ensenya, aquest docent es manté saludable perquè està rebent satisfacció i va millorant les seves competències perquè, d'alguna manera, la seva professió ja li porta això, no?, directament. Però quan el docent es veu desbordat perquè té molts alumnes en una aula, perquè hi ha alumnes que necessiten una vetlladora que no la tenen, i això vol dir no només que aquell alumne no té vetlladora, sinó que, a més, la resta de companys no poden estar bé perquè veuen que hi ha un alumne que no està sent atès. És a dir, que hi ha una situació que li desborda, amb la qual no té eines per fer-hi front, però que d'alguna manera ha d'estar allà i ha de gestionar, sigui com sigui. I, clar, això, si va acompanyat, com a mínim, d'un reconeixement o d'un suport o de... Però és que, a més, normalment, diguéssim, de part del departament, jo en aquest sentit penso que falta molta, molta, molta empatia.
Quina creus tu que és l'actitud?
Molt de diàleg.
Exacte, Victòria.
Molt de diàleg.
No? De per part de la Generalitat, no? Una actitud passiva davant d'aquest malestar pel que fa als docents?
Sí, jo penso que hi ha una confusió entre el que són les condicions laborals i les condicions de la professió docent. És a dir, la docència és una activitat humana molt complexa i que requereix debat i anàlisi. Llavors, no es tracta de condicions laborals, com per exemple sou, horaris, que també és important i que tampoc, diguéssim, estan hiperbé, però bueno, però sobretot es tracta d'espais per poder fer la docència amb una qualitat humana. tenir espais de reflexió, de debat, poder tenir temps per estar amb els alumnes, i això es tradueix també en recursos, perquè vol dir estar temps, tenir temps per parlar amb els alumnes, tenir espais en una aula per poder estar atenent a tots els alumnes, tenir material, tenir unes infraestructures, tenir... Vull dir, són recursos, però són recursos que els docents saben que és el que necessita. No hi ha diàleg. Hi ha molta manca de diàleg, hi ha molta imposició a nivell burocràtic, necessitem aquests papers, necessitem aquest informe, necessitem de part de l'administració, quan en realitat el que està succeint allí a la docència té una complexitat que no s'està abordant. Afortunadament, la Fundació Bofill, per exemple, doncs és una fundació que estudia el tema de la docència i que fa debats, i afortunadament hi ha aquests espais, però no tenen cabuda o repercussió dins del que seria el funcionament de la del Departament d'Ensenyament.
Victòria, tu fa molts anys que treballes sobre aquest tema, que has estudiat.
Sí.
Sobre aquest síndrome del professor, del docent cremat.
Sí.
Com ha evolucionat? De quina manera els entorns educatius han canviat els darrers anys?
Bueno, per començar, hi ha els reptes de la docència, cada vegada són més grans. Pel tema, per exemple, dels mòbils, no? Abans aquest problema no hi havia. Els mòbils i tot el moving, tota la realitat virtual que està existint, però que existeix sense que es pugui visualitzar, igual que es visualitzava abans. Per tant, hi ha una major complexitat a aquest nivell. També tenim més pobresa, això és una altra qüestió important, és a dir, hi ha més desigualtats socials, hi ha entorns on les infants tenen necessitats que són molt, molt primàries i que, per tant, no es pot intentar fer un currículum fora de l'adaptació a aquest alumnat, que, per exemple, ja necessitarien doncs, activitats de sortir, de fer visites, de fer coses molt més on hi hagi convivència, on puguin desenvolupar valors, on puguin entendre el que passa en el món d'una forma més vivencial, perquè la seva vivència és molt, molt, molt reduïda o no és gaire empoderada. I clar, tot això el docent ho veu, però no té eines, no té recursos, no? I, bueno, tot i així, jo vull felicitar a tots els docents que d'alguna manera estan lluitant i deixant-se la pell perquè aquesta generació pugui rebre una bona educació malgrat les dificultats que hi ha, no? Però...
No, és molt interessant tot el que estàs dient, Victòria, però deixa'm, perquè se'ns van acabant els minuts, fixa't tu, que volíem dir moltes coses sí. I passa el temps volant, però també, jo crec que també és clau saber, després d'haver-ho estudiat tants anys, no, Victòria, de quina manera els mestres poden tenir cura també de la seva salut mental, no? Com els podem ajudar?
Sí. En primer lloc, jo penso que això ara ja no és tan important, en el seu moment era més important, el docent s'ha de donar compte que el que li està passant és una repercussió d'un risc psicolaboral al que està sotmès, que per tant no és una qüestió de que ell no sigui capaç o ella no sigui capaç o competent, que no tingui,
que no tingui
eines, que no es faci culpable d'aquest malestar.
Que no és algo personal,
Si no és algo personal. Ha d'entendre que això és el que està passant i que s'està enfrontant amb aquesta situació. Un cop això, ha de vetllar molt més per la seva salut. Sabem que en una situació d'estrès, precisament el cos li costa més tenir bons hàbits alimentaris, tenir descansar bé, és a dir, l'estrès comporta, això no ho he comentat, però l'estrès comporta...
Què comporta l'estrès?
L'estrès comporta sintomatologia cognitiva, és a dir, més rigidesa mental, més problemes per recobrar-te de les coses, més dificultat per ser creatiu, més dificultat per ser flexible. A nivell afectiu pot ser més un nivell més depressiu, que vol dir que no té ganes de fer coses, o pot ser un nivell més agressiu, que de sobte es troba que és molt més irritable amb els demés, que contesta malament...
Que està a la defensiva, no?
Que està a la defensiva... Després, a nivell comportamental, normalment, a nivell físic, normalment pateix. Pateix problemes de son, de la pell, és molt comú, digestiu, respiratoris, és a dir, tot el que té a veure amb l'estrès, i evidentment tot això afecta a la seva qualitat com a docent i al seu concepte com a persona. Per tant, el primer de tot, o sigui, el segon, primer adonar-se que està en una situació de risc, després cuidar-se el màxim possible a nivell individual, i després intentar generar el màxim de salut dins del seu entorn. I aquí tenim una nova idea del Departament de Salut que està potenciant el tema de la salutogènesi, que és generar salut en els entorns, fer que els entorns siguin el més saludables possibles. I això hauria de venir de part del Departament, que és el que té més poder i, per tant, més capacitat de canvi, de part de els equips directius i els claustres, i per últim de part de les relacions interpersonals, no? És a dir, anem baixant, però a l'espai de salut es genera com a col·lectiu, no individualment.
Victoria Fernández, com ha anat?
Bé, bueno, espero que hagi arribat una mica un missatge de dificultat i esperança, i hem de prendre això com un repte amb el qual estem tots implicats.
Sens dubte, un gran desafiament que tenim al davant. De fet, us explicàvem fa uns dies aquesta enquesta del sindicat USTEC. Clar, és que gairebé el 50% dels docents de casa nostra, Victòria, doncs asseguren tenir una salut psicològica dolenta o molt dolenta, i que hem intentat explicar avui amb la Victòria Fernández, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Victòria, que vagi molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bones festes, t'esperem un altre dia que vinguis a passar el matí aquí a Ràdio Estel. I fem res, nosaltres una petita aturada, i a la tornada un dels temes del dia, sens dubte, avui. Ens hem assabentat aquest mateix matí les estufes de combustió de gas a les terrasses, que tots sabem que hi són, a les terrasses, sobretot d'aquí a Barcelona. Tenen les hores comptades i volem saber el per què. Això ho sabrem després d'aquesta petita pausa aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 8 del matí, desperta't amb la nova alternativa.
Al matí a Ràdio Estel amb Pau Massip. Perquè entenguis l'actualitat, no et perdis les previsions i tinguis tota la informació des d'una nova òptica.
I fins a les 2, el ja imprescindible magazín de la Mercè Raga. De dilluns a divendres a partir de les 8 del matí.
Al matí a Ràdio Estel. La teva nova alternativa.
Estimats Reis Max, sóc la Greta. Aquest Nadal us demano un pis per a mi i la meva mama, per jugar, fer els deures, descansar o convidar les meves amigues. Volem un lloc on estar tranquil·les.
A Catalunya, la meitat de les famílies amb infants no tenen lloc adequat on viure. Fes que una llar digna no sigui una carta als Reis. Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Dijous 19 de desembre, Ràdio Estel et proposa una marató que regalarà somriures. Ajudarem a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb regals de Nadal especials. Fins al 20 de desembre pots portar el teu obsequi a Ràdio Estel de 9 a 2, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Guants, bufandes, articles d'higiene personal, el que se t'acudeixi. Recorda, fins al dia 20 esperem la teva aportació pels regals de Nadal per a la gent gran. I el dia 19 de desembre, la marató a Ràdio Estel, amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquest Nadal, els moments més especials comencen al voltant d'una taula. A Sant Eloi t'oferim productes de proximitat i de màxima qualitat perquè cada àpat sigui una celebració memorable. Comparteix sabors i somriures en família. Et desitgem bones festes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Una 24, us ho hem explicat aquest matí al programa, Barcelona prohibirà finalment les estufes de gas a les terrasses a partir de l'1 de gener del 2025. Ho dèiem ara, tenen els dies comptats, queden pocs dies. I, de fet, la mesura, molt reclamada per diversos sectors de la ciutat, estava inclosa en l'ordenança de terrasses aprovada l'any 2018, però han hagut de passar doncs, uns quants anys perquè sigui tota una realitat. Clar, les raons per prohibir les estufes de gas són ambientals, ja que alliberen molt CO2. De fet, l'Ajuntament de la capital catalana ja ha deixat clar que aquells bars que incompleixin la normativa seran multats. Ja no es podran fer servir les estufes de combustió, però els locals encara podran utilitzar, això sí, les estufes elèctriques, amb un límit de potència. És a dir, que hi ha alternatives. Clar, aquesta hora nosaltres volíem aprofitar i parlar res una estoneta per saludar en directe en Jordi Badia. Ell és membre de la Comissió de Terrasses de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona i aquesta hora ja ens escolta. Hola, Jordi.
Hola, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Bon dia, bona hora.
Jordi, clar, aquesta prohibició de tenir estufes de gas a les terrasses de Barcelona havia d'arribar en algun moment. Com ho valoreu vosaltres?
Nosaltres ho valorem bé, tot i que pensem que les estufes, tant de combustió com elèctriques, tindrien que eliminar-se de les terrasses, perquè avui en dia escalfar el carrer, escalfar l'aire exterior, creiem que és un malbaratament energètic de difícil justificació.
Clar, jo si no m'equivoco, Jordi, tu em corregeixes, però des de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, vosaltres vau intentar avançar la prohibició, no? Això és així, no?
Sí, això és correcte. Això l'any 2022 anem a intentar, amb un ple de l'Ajuntament, que aquesta restricció s'avancés i el consistori no ho va considerar oportú.
Per tant, dedueixo que vosaltres la lectura que feu és que ha arribat massa tard.
Bé, ha arribat massa tard, però ha arribat. O sigui, des de l'any 2018 es va incloure aquest article a l'ordenança i els restauradors han tingut pràcticament 6 anys per adaptar les estufes de les seves terrasses i passar-les a les estufes elèctriques, cosa que, com vosaltres veureu, no ha estat així. Vull dir que tindran un problema important a l'hora de fer aquesta adaptació.
Aquí hi haurà un problema, això ja ho sabem, no, Jordi? Vull dir, clar,
correcte,
per adaptar-se.
Les instal·lacions elèctriques han d'anar soterrades, han de ser homologades i han de complir la normativa de baixa tensió, cosa que actualment amb les instal·lacions aèries que veiem no n'hi ha cap que compleixi.
Fem una cosa, Jordi. Jo ara, clar, les raons per prohibir les estufes de gas, ho dèiem a l'inici, són ambientals.
És totalment.
A dir, alliberen molt CO2, Jordi, d'acord.
Totalment. Clar. Digues, perdó.
No, que potser ara algú que ens estigui escoltant pot pensar, home, vols dir que una estufa de gas contamina tant com per prohibir-la? Tu què li diries a aquest oient que ho pensi ara mateix i fins i tot ara el que tu has dit també, que s'haurien de prohibir les estufes elèctriques també, eh?
Sí, evidentment, perquè davant l'emergència climàtica que tenim actualment, evidentment, escalfar el carrer no té cap mena de sentit. És un mal, tal com he dit abans, és un malbaratament de l'energètic de difícil justificació. I, per tant, d'alguna manera, als països europeus, amb temperatures molt més baixes que les nostres, les estufes estan prohibides, tant les elèctriques com les de gas. Llavors, aquí sempre anem tard una mica nosaltres, no?
Clar, vosaltres des de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, tu ara em deies, Jordi, és que serà complicat que tots els bars i restaurants, no?, de la capital catalana es puguin adaptar a aquest canvi, no?, per si més no, per la infraestructura. Què demaneu, no? Perquè, clar, deduïm doncs, que aquesta prohibició que ha de començar l'any vinent serà efectiva. Com ho valoreu?
Bé, efectiva ho ha de ser perquè ho diu una normativa i, evidentment, si posen estufes de gas estaran incomplint l'ordenança i el consistori, lògicament, haurà de fer les inspeccions corresponents i sancionar els restauradors que no s'hagin adaptat. Per tant, creiem que, d'alguna manera, l'Ajuntament ha de fer aquesta feina important, sobretot d'assessorament i de comunicació a la restauració, de que s'ha de fer un canvi, a les estufes elèctriques i adaptar-les, lògicament, a la normativa vigent d'instal·lació.
Clar, deixa'm preguntar per les alternatives, perquè ara la primera alternativa que em ve al cap, Jordi, vosaltres que ho heu treballat, això que ho heu estudiat, són les mantes, no? Perquè
Sí, mantes i anar més abrigats. I això per un costat. I, a més a més, tenim en compte que els locals interiors, els interiors estan totalment climatitzats i, uh-huh. i qui tingui fred pot entrar dintre. Els aforaments ara sense el Covid, estan al 100% a l'interior dels locals.
Per tant, per rematar-ho i per intensificar el missatge, què demaneu a vosaltres a dia d'avui, amb aquesta normativa que, com dèiem, ha de ser efectiva, aquestes estufes de gas a les terrasses de Barcelona quedaran prohibides a partir d'aquest 2025. Què demaneu ara mateix des de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, Jordi?
Control estricte de les, i compliment estricte de l'ordenança. I que qui li l'incompleixi o bé se li reiterin o bé sancioni.
Per tant, exacte, aquest control estricte, no?, per part de l'Ajuntament.
Totalment, perquè estem parlant d'una contaminació, estem parlant que una estufa de butà durant 8 hores contamina el mateix que un cotxe fent un recorregut de 120 quilòmetres. Llavors, estem parlant de 30 quilos, quasi, perdó, 30 quilos, no, 25 quilos de CO2 cada 8 hores, I amb molts milers d'estufes de combustió que tenim actualment a Barcelona.
Uh-huh. Clar, a banda, aprofito avui, Jordi, perquè sé que a banda de ser un dels membres d'aquesta comissió de terrasses de la Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de la capital catalana, també formes part, si no m'equivoco, de la xarxa veïnal contra el soroll i de l'associació SOS Enric Granados. Això és així, Jordi?
Sí, és correcte. Sí.
Clar, allà teniu una altra batalla, perquè és possible viure al centre de Barcelona si no ets un turista, que només vens a passar un parell de dies i no et fa res que hi hagi molt soroll. Quina és l'altra batalla que heu de combatre, justament en aquest carrer?
Aquí tenim moltes batalles a combatre referent a les terrasses. Al nostre carrer som 114 vivendes amb un tram de 900 metres, que és el que fa el carrer, i tenim quasi bé 114 terrasses. Llavors, us podeu imaginar, al vespre, el soroll que tenim a les nostres vivendes, que ens entra dintre casa i pràcticament no ens permet obrir en cap moment horari les finestres o els balcons de les nostres vivendes.
O sigui, Jordi, en cap moment del dia podeu obrir la finestra a casa vostra,
Pràcticament, ara, evidentment, ara fa fred, ara les tenim tancades, però a partir de la primavera és impossible.
És impossible.
No pots mantenir una conversa a dins del menjador de casa teva sense amb les finestres obertes o els balcons oberts.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. O sigui, això és perquè ens fem una idea del soroll, no?, de la situació del centre de la ciutat.
Penseu que som censats 3.600 veïns i tenim quasi bé 3.500 cadires de terrassa al segon nostre carrer. Pràcticament una cadira per cada veí.
Clar, i davant d'això, ara tu deies, aquesta és una de les batalles que tenim. Quina és la postura de l'Ajuntament, no? Com es fa front a aquesta polèmica, Jordi?
Clar, en el cas nostre és difícil perquè les llicències d'activitat pràcticament són de per vida. Llavors, intentem regular horaris de tancament de les terrasses, intentem, lògicament, un control estricte de l'ordenança, que hi ha alguns que se la salten sistemàticament al nostre carrer,
sí.
I inspeccions continuades de que hi ha gent inclús que sense llicència està posant taules a la vorera.
Això vosaltres ho teniu constància,
Sí, totalment. Sí.
Clar, per acabar, Jordi, per on creus que passa la solució a aquesta batalla concreta?
En el nostre cas, revertir la situació i, clar, això ho permet l'ordenança, i reduir el número de taules i cadires de les terrasses del nostre carrer.
Clar, però després els bars i els restaurants fan el que vol. Fan el que volen, no?
Sí, evidentment, perquè els hi surt a compte, els hi surt més a compte pagar la multa...
Que no pas, no?
Exacte. Sí. Perquè les inspeccions són esporàdiques, no es fan inspeccions cada dia, llavors, bueno, mentre no hi ha l'inspector, jo vaig fent caixa, vaig fent calaix, i si em posen una multa, que les multes són irrisòries, a més, si la paguen al comptat tenen un 65% de descompte, doncs pots imaginar-te que amb 4 cerveses la tenen amortitzada.
Jordi Badia, membre de la Comissió de Terrasses de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, moltes gràcies per haver-nos donat la vostra opinió en el dia que coneixíem que aquesta prohibició de les estufes de gas a les terrasses de la capital catalana, que serà efectiva a partir de l'1 de gener. Gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres. Molt amables.
Ràdio Estel.
Ja pots comprar el calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Fins al 22 de desembre aconsegueix el teu per 6 euros. Aquest any dedicat al jubileu 2025, l'any de l'esperança. Vine a buscar-lo a Comptes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem per correu prèvia despesa d'enviament. El calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana t'espera. Recorda, tens temps per comprar-lo fins al 22 de desembre.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 2 del migdia tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te les notícies més importants amb els seus protagonistes. Una hora amb entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
A partir de les 4 de la tarda, la radiofórmula dels números 1 a Ràdio Estel.
Els èxits de les llistes Billboard i molt més per donar batec a les teves tardes.
A partir de les 4 de la tarda, sintonitzes la música que et batega.
Sincronitzes constants vitals amb Ràdio Estel Radiofórmula.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Set minuts que passen ja de 2 quarts de 2 amb Joan Trias. Bon dia, altra vegada. Com estàs?
Què tal, de la Guard?
A veure, avui és dimarts 17.
Sí, senyora.
I fins aquest divendres, des d'aquesta casa, des de Ràdio Cel, el que fem en col·laboració amb l'Associació Amics de la Gent Gran i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, és engegar una campanya de Nadal que ens ve molt de gust, sobretot perquè, Trias, podem ajudar molta gent.
Això és així. Mira, aquest any, Ràdio Estel, que et proposa provocar un somriure a la gent gran que viu la soledat no desitjada amb regals de Nadal especials per ells. Quantes vegades, Mercè, pensem en Nadal i amb els més petits de casa, cosa que està molt bé, però no amb la gent gran, que ens oblidem fins i tot per Nadal. Doncs mira, l'ocasió per pensar-hi és la que et proposem des de Ràdio Estel. I és que fins al 20 de desembre pots portar el teu obsequi de 9 del matí a 2 de la tarda a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. I et preguntaràs, Mercè, què és el que podem portar?
Què és el que... A veure, va, dona'm pistes, Trias. Dona'm això. Idees, va.
Mira, guants,
sí.
Bufandes,
va.
Articles d'higiene personal.
Va.
Tot el que se t'acudeixi, que pensis, mira, això li revelaria al meu avi, a la meva àvia. Mm. Segur que els hi farà molta il·lusió. És la recollida de regals per la gent gran de Ràdio Estel. Recorda, fins al 20 de desembre esperem la teva aportació. Pots venir a l'horari de 9 del matí a 2 de la tarda, o si ho prefereixes, mira, més fàcil t'ho posem també. Pots fer un bizum al 01608. 01608. Amb la col·laboració d'Amics de la Gent Gran i el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, recordem-ho també, això, que està molt bé, volem fer feliços a la gent gran de Catalunya, per què no?
I mira, està molt bé el que dius això del bizum, perquè potser ara hi ha gent que digui, vale, sí, el Trias m'ha donat pistes, no?, d'aquests presents que podem portar a la gent gran. Però per tota aquella gent que digui, mira, és que no... Tot,
igual també ets una persona gran, sí. I dius, jo vull fer-ho, vull participar-hi, però no puc sortir de casa.
Ja.
Mira, que t'ajudin també els teus nets des de casa. Obres l'aplicació del banc, fas un bizum i el número és molt fàcil, 01608.
Va, doncs queda dit, eh? Ja no teniu... O sigui,
fàcil, no hi ha excusa.
Ja no us ho podem posar més fàcils. I a part veniu aquí a l'emissora, que també coneixeu a l'Ester, a la recepció, simpatiquíssima l'Ester.
La cara de l'amabilitat.
Mira, està somrient ja.
Sempre.
Doncs sort que en tenim.
I veus el nostre pessebre.
També.
El nostre tió que tenim col·locadet allà.
Clar, veus el Jaume Borja.
Veus el Jaume Borja, què més vols?
El Trias, tots a la redacció.
Ah,
exacte. Estari. Va, 9 minuts que passen de 2 quarts de 2. Alerta que és fins divendres, quedeu avisats. Fins divendres, aquesta campanya. I dijous, programa especial, Marató Solidària per la Gent Gran, aquí al matí a Ràdio Estel i al Sense Distància. Dit això, una altra persona que arriba regalant somriures...
Parlàvem del tio entre el caganer, també.
Bon dia! Ara vindré cada dia i s'haurem de revisar el contracte, eh? Si vinc cada dia. És que no estic escoltant, perdó. A veure?
No. És que no havies d'escoltar-ho. Fem una cosa.
Què ha sigut?
No, perquè hem tingut una... Ja saps, que a vegades això el directe ho té. Un gir d'escaleta. Que t'agrada, la meva camisa?
Molt.
Que
ve així. Este fosforito.
Aquest fosforito. Perquè em vegin, eh?
Sí, no m'havia vist, sí, això.
Els detalls de la roba cara, de la gent es pot comprar roba cara.
Sí. No, em diuen que m'assemblo amb una dependenta d'un supermercat.
Ai, no.
Bueno, no passa res. Si passés, no passaria res, però no passa, jo crec.
No, és igual, a mi m'agrada.
Qui t'ho ha dit?
Ui, molta gent.
Vaja.
Jaume, molta gent.
Home, va.
Molta gent.
Bueno, què ha passat? Que Leo no ha vingut, no?
No, hi ha hagut un gir a l'escaleta d'última hora, coses que passen del directe, que t'haig de dir. Per tant, com que tu ets una persona polivalent, Jaume Borja, fem un gir i ens expliques... No sé, el que volies venir a explicar avui a Tendències.
A mi em va bé que hagi passat això, perquè preferixo vindre ara que quedar-me fins al final.
És que això és el que m'estava dient en Ferran. Diu, digue-li perquè això. També li va venir Jaume.
Li he dit, acabo de decidir que entro ara. Però de broma, perquè jo no decidixo res.
De quin color tens els ulls, Jaume Borja? Ara m'estava fixant.
Caramel.
No, els tens com un verd gris. No m'havia fixat mai.
No sé, últimament...
A veure, vine, tança't.
Últimament m'estan fent comentaris sobre els meus ulls, però ara queda això com, uau, no. Ma mare em va dir que...
A tança't.
Ui,
està molt a prop.
Mira, el tacatà.
Sí que els sents verds.
Ma mare em va dir que sóc l'únic que té els ulls com ma iaia, que va morir. Que
era,
sa mare de ma mare.
Ah.
I em va dir, ets l'únic que té el color d'ulls de la iaia.
Tal
I vaig
qual,
dir, uau, que guai, saps?
Pues
va
sí.
fer molta il·lusió.
El meu avi els tenia iguals i jo vaig sortir amb ell també, sí. No, els tenia igual que el Jaume, eh? Que és aquest color caramel. Sí.
Bueno.
Jo sempre he pensat que és color...
Com el definiries, el teu color?
No, però no, o sigui, que em fa molta il·lusió després de que m'hagin dit que és com ma iaia, però sempre que m'han dit, abans d'este comentari, pensava color caca.
Caca, ai, no.
Però no passa res, que també, escoltes, que són coses de la vida.
Totalment, però no és...
M'encanta l'emoji de la caca, a mi, per exemple, de la...
Sí. Bon merdador.
De la tifa.
No, però tens una llum especial. Tens una llum especial.
Ai, gràcies. Ai, ole.
Per això m'he fixat, perquè tens una llum especial. Que estàs content?
No, sí, home, sí que estic content, perquè queden 5 dies.
Va.
Per a començar vacances de Nadal.
Ai.
Què, perdona?
Sí, jo estic contenta.
Sí, exacte.
I tranquil·la.
5 dies queden, oient, 5 dies.
Ai, que...
Per a que descansem una mica, per a...
Es toca ja, eh?
Per a emprendre el 2025 com Déu mana en esta ràdio, que la gent és molt exigent, l'audiència de Ràdio Estel.
I escolta, i les tendències cap a on aniran? Què ens has d'explicar?
No en tinc ni idea. O sigui, no he preparat el guió encara, de demà. O sigui, sincerament, eh? Vos soc sincer.
No en tinc ni idea.
He vist coses que han passat estos dies. He vist coses...
Home, sí, algú ha passat.
Bueno.
Broncano i motos, com els tenim?
Què, en Turquia?
Teresa, jo ja fa temps que he passat per
allà. Passes, sí. Vale. Què?
Leire Martínez, ex de l'Oreja de Van Gogh, donarà les campanades a ETV, Euskal Televista.
Molt bé. Escolta, pots, nosaltres som del team de la Leire, no? Estem contents.
Tu eres també o no?
Sí.
Ah, sí, tu sí.
Sou.
Som.
Tu ja, no?
Tu no, que pesat.
Ah, tu ets de la Maia.
Bueno, i amb Leo Espluga venia a parlar de la família,
sí.
No?
Sí, bueno, ara ens en parlarà, el tenim connectat.
Però quin... està per telèfon.
Sí.
Mira'l, fent la secció des de casa.
Vols dir-li alguna
cosa? I això es cobra igual o no? Perquè jo no em vaig fer... No n'he fet cap des de casa. I aquí hi ha molta gent, Joan Anton Català també.
Espera, digue-li. Leo Espluga.
Leo.
Buenas.
Mira'l, buenas, diu.
Que ara t'estan aquí dient coses boniques, eh?
Boniquíssimes, vaja.
Bon dia, eh?
Ui, això serà complicat.
No, això no es cobra, eh?
Leo.
O sigui, digue'm. Ara.
Que ens escoltes bé, tu.
Sí, perfecte.
Ah, vale.
Porto escoltant-ho tot el rato, com a la ventana indiscreta.
Que estàs allà i que no, ningú et veu. Mira què et diu el Borja.
No, Jaume. Leo, què tal, com estàs? Escolta'm, tu que ets tan...
Bé, molt bé, estic superbé. Avui, mira, avui estava despert, m'he llevat d'hora...
Què t'ha passat?
M'he llevat a les 8 del matí.
No t'ho creus ni tu.
Això és d'hora, eh?
T'ho juro per Déu. Jo m'he llevat a les 8 del matí, eh?
Clar, que això és molt... Això és d'hora, Leo.
És molt d'hora.
És
excepcionalment d'hora.
A quina hora te lleves, tu, normalment?
No sé, depèn del dia. Però avui, justament, m'havia llevat d'hora.
I què ha passat?
Mira, seré completament honest. M'he posat fa un parell d'hores a dir, uah, m'organitzo unes cançons o alguna cosa així, m'he posat a punxar música i de cop tinc una trucada i ha passat 2 hores i no m'he enterat.
Això és el que... Deixa'm parlar un moment, que hi ha molt de delay. Això és el que tenen els artistes bohemios antisistema com ell, que és una persona antisistema, que és una persona a la vegada molt justa, i llavors, Leo, és que tot això és que em sembla superfort. Me sembla superfort, però a la vegada superlícit. Només t'ho podem permetre tu.
Antisistema del rellotge, també.
O sigui, m'he atrapat a punxar música. O sigui, estava jo fent, a practicant,
creant.
M'he quedat immers en la música i dic, ostres...
Que ets a la Ràdio Estel. Clar.
Però aquí, Leo, jo t'explico, te narro la situació, ¿vale? Soc com el teu informer. O sigui,
vale,
aquí ningú t'està odiant, tots fan una cara que els cau la bava, són emojis en cors als ulls. En canvi, això ho hagués fet jo i hagués corregut lo totxo, jo flipo.
Hagués corregut lo totxo.
Sí, sí, sí.
No és veritat.
Hagués corregut lo totxo.
O sigui, però què és això d'avui? Joan Anton Català per telèfon.
Bueno,
Leo
perquè...
Espluga per
no,
telèfon. No.
Perquè ens ho havien dit, perquè són dates que són així com assenyalades.
Sí,
i el
clar.
Leo no.
Clar.
El Leo, no, Leo pobre, Leo... mira, ha tingut un... No, i li perdonem, no passa res.
Clar, que són dates assenyalades per a tots, per als tres que estem aquí sentats, també ho són. Però estem aquí, té, al puesto. Va,
bueno,
que
va,
la
que es va, sí, pobra.
Va, però ja va, ja, una mica de canya, que això puja a l'audiència, no? Perquè si tots mos estimem i... Ai, que bonic.
Bueno, va, doncs pues fem la secció. Què vols que... Tu ja estàs, ara parlant de seccions. La teva ja està, la donem per finiquitada o no?
És que ara és...
Et vols quedar?
És ja la meva no secció. La meva no secció. És la meva no secció, últimament, perquè ja ho fem així, però que jo estic super d'acord.
Sí.
Leo, desitjant escoltant-te, marxo, però escoltaré la secció perquè m'interessa molt la reflexió sobre la família connectada al Nadal.
Vale, i d'acord. Llavors així et donem temps també i comences a preparar la secció de demà.
Sí.
Sí?
Lo de la família, només diré una cosa. A mi m'encanta el Nadal, m'encanta la família, però hi ha coses que fan molta peresa.
Ja ho
adeu.
Dius, ja cunyats, està. Mira, cunyats. Que bé, va, doncs Leo ja... No? Tries, li deixem al Leo això directament. Leo Espluga.
Som-hi, doncs.
Vinga, va, anem-hi.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, patrocina Filosofia Millennial.
Una setmana més podem saludar aquesta hora des de casa avui el filòsof Centennial, que ens ve a proposar la filosofia per millennials, que és el Leo Espluga. Tries?
Sí, sí, és així.
És així, bueno.
És
Leo,
així que està a casa Leo. I és així que Centennial.
Sí, i és així que està...
Hiperconnectats.
Hiperconnectats.
Ja està. Va. És l'època d'interconnectar-se. A veure, Leo, si la setmana passada parlàvem d'una certa desvirtuació del Nadal a través dels hàbits d'un consumisme desmesurat, avui volem donar-li una mica la volta a tota la qüestió per parlar d'un concepte que segurament lliga Nadal amb tots i cadascun de nosaltres. Si més no, amb una immensa majoria. La família. Avui volem posar sobre la taula el concepte de la família perquè molts filòsofs al llarg de la història, encara que sembli mentida, s'han proposat no només definir-ne el concepte, sinó posar-la com a pal de paller i eix vertebrador en la construcció d'una societat. Però fins a quin punt se li pot atribuir la construcció de la societat actual? Què és família i què no ho és? Existeix, per tant, allò que molts han, heu o hem anomenat la família escollida? Avui ens sortim de dubtes a les portes del Nadal amb el nostre filòsof de capçalera. Per tant, ens hi posem mans a l'obra, Mercè. Leo, què hem d'entendre pel concepte família de forma filosòfica? Com veu la filosofia a la família?
Clar, és curiós perquè la família és el centre... jo diria quasi neuràlgic de tota la filosofia d'un caràcter més pràctic. Això queda inaugurat, d'alguna manera, jo diria des dels grecs. O sigui, quan la filosofia neix d'aquesta passió, no, pel cosmos, per les estrelles, per les matemàtiques i demés, i de cop s'intenta fer un trasllat a una filosofia més política, més de caràcter social, diria, d'una filosofia més aterrada a la realitat, no menys metafísica, ens trobem que el propi Aristòtil, qui posa els fonaments, i amb tots els problemes que això comporta, bàsicament deriva tota la expressió de la filosofia política a través del concepte de família. O sigui, la família és el centre de tota la filosofia política.
Més enllà de la filosofia política, la família és l'estructura bàsica, o sigui, és l'eix troncal d'una societat?
Tal com queda plantejada, sí. En tant que en la família hi ha una mena d'estructura que alguns han vist natural i altres han vist artificial, de la qual es deriven totes les altres estructures, no? Quin és el problema d'això? Que, per exemple, Aristòtil deriva de la figura de l'autoritat de l'home de família, no diríem del pare, una sèrie de jerarquies que després s'expressen políticament amb qui mana, els obedients i demés.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Et preguntava, Leo, a l'inici, què hem d'entendre com a família, perquè després saps que hi ha molta gent, Mercè, tu segur que ho has dit, jo segur que ho he dit, inclús el Leo jo crec que ho haurà dit, tots ho hem dit alguna vegada, molta gent diu allò de la família que et toca, però també la família que un escull. Què hi ha de cert en això? És a dir, l'estructura familiar és un col·lectiu de caire sanguini o pot ser també estructurat d'una altra manera, com per exemple l'afinitat?
Clar, la família en un origen és aquell vincle de que s'entén sobretot a través del llegat, no? Hi ha una sèrie d'efectes que hauran de ser mantinguts i hi ha una tradició que s'ha de conservar. Ara bé, jo crec que el concepte tradicional de família va entrant en crisi al llarg de la història i cada cop té més força això que tothom diu, no?, de la família escollida, no? És una manera de dir, jo crec, d'apropiar-se d'aquest concepte clàssic de família, però donant-li la volta i entenent que la família, en el seu sentit bo, ha sigut sempre una xarxa de cures, des d'on hi ha aquest amor molt profund, no?, que Aristòtil deia que allà on hi ha amistat no cal justícia, doncs la família seria aquesta estructura on hi ha aquesta amistat, però això de la família escollida crec que ens dona una mica de llibertat i ens ofereix una mica de alliberar-nos de males passions, no?, d'alguna manera, i constituir, doncs, el bo de la família sense dolent de la família, no diríem.
Per tant, la família com a concepte ha anat canviant com a realitat estructural d'una societat, però si haguéssim de fer un esbós, Leo, com ha anat canviant al llarg dels temps?
Ha canviat molt la família, sobretot en el moment en el qual, com deia, es defineix la família a través del pare de família, no? Això és la màxima expressió, la trobem a Roma, on la dona duia el seu nom, era el cognom de la família, no tenia ni nom propi, aquest era el nivell, i d'això d'alguna manera va canviant al llarg dels centenaris, no? Però a l'últim segle trobem a través també del capitalisme i el treball, i sobretot en la incorporació de la dona al món laboral, d'alguna manera es redefineix la família i trobem, curiosament, un repunt reaccionari en figures com Margaret Thatcher, no?, amb la famosa frase de la societat són famílies i propietaris, no? Llavors, d'alguna manera hi ha una crisi d'aquest concepte que va canviant i cada cop es va alliberant més d'aquest vincle sanguini, patrimonial, contractual amb els guanys de les llibertats individuals. És a dir, com més llibertat té cada individu, menys pes té aquella família tradicional en la qual tenia sentit més que res perquè hi havia una de les persones que havia de prendre les decisions per les demés, no?
Sí, com sigui, Leo, per molt que hagi canviat el concepte de família, les coses importants, i em refereixo a celebracions, comiats, decisions, les fem precisament en família encara a dia d'avui, no?
Sí, sí, totalment. Al final, l'aniversari, cap d'any, totes aquestes qüestions s'acaben involucrant a la família perquè d'alguna manera també hi ha tota una litúrgia i tota un component sociològic que segueix tenint un pes fonamental.
I ens queden, 2 minutets, però sé que t'obre una mica un meló per acabar, però tot això em porta a un debat que ja ens vas plantejar alguna altra vegada i que segur que recordes. La família és l'estructura base també d'allò que anomenem llar? És a dir, la família és, de fet, sinònim de llar?
Clar, en un sentit negatiu et diria que sí, i en un sentit positiu et diria que també. És a dir, perquè la llar pugui ser llar i no sigui una presó, necessita d'una família, però d'una família ressignificada, no et diria? És a dir, sense família no hi ha llar, però amb una família impostada o obligada, també hi ha una impossibilitat d'una llar, seria una mica la idea.
Tu celebraràs el Nadal en família o no?
Sí, amb totes les diferents famílies, no? Diríem aquí amb aquesta família d'outredats, no? De rara, estranya, compartint una mica des de doncs, el dia el dinar de Nadal doncs, amb l'àvia, per suposat, no? Però potser cap d'any amb les amigues, no? Que també són de família.
Amb les amigues.
Ara. Ai, si és que... L'altre dia parlarem d'amigues.
Però és curiós, Leo, perdoneu, Joan, però ara deia Leo, de cap d'any amb l'altra família, eh?
Sí. Jo faig també això, eh?
Ja saps, molt que hagin de repartir, no em puc multiplicar, no? I al final, doncs,
sí, però...
ha d'escollir, depenent del nivell de xerinola, i quin tipus de família.
Clar, clar, o sigui, la xerinola, no? I la rauxa la volem més per Cap d'Any, no? Per acabar l'any, i triem l'altra família.
Sí, sí, sí. Deuen salvar els cunyats, també.
I tant. Fem una cosa, Leo. Si us sembla, tries, ho deixem aquí.
Vinga.
I a Leo, dimarts que ve, 24, fem programa, yep.
N'hi ha?
Sí.
N'hi ha o no hi ha?
N'hi ha, n'hi ha.
És l'últim. I has de venir amb un jersei, perquè havies de venir aquesta setmana, molt lleig. Saps el típic jersei de Nadal?
A veure, us diré un problema. Jo no tinc roba lletja. Clar, que
pesa. Oh. Bueno.
Bueno, tu porta'l. O sigui, tu...
Ho intentaré. I si no, em poso unes arracades que tinc en un arbre de Nadal i ja està.
Ah, això ja és perfecte. Això ja seria perfecte. Leo Espluga, moltes gràcies.
Un plaer.
Vinga, fins dimarts.
La Generalitat de Catalunya, el govern de tothom, ha patrocinat Filosofia Millennial.
Si et vacunes contra la grip i la Covid, redueixes el risc de contagi i fas que les persones més vulnerables estiguin protegides. Com la Laura, que està embarassada. O en Manel, que té 85 anys. Demana cita a La Meva Salut, a citasalut.gencat.cat o al teu CAP. Propaguem la vacuna. Vacuna't. Passa-ho. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
I dit això, tries un dia menys perquè arribi aquesta marató solidària de gent gran.
Sí, senyora.
Tinc moltes ganes, eh? Passaran moltes coses. Sí, sí, ja ho sé que hem de tirar, però deixem recordar la gent que encara esteu a temps, perquè fins aquest divendres podeu venir aquí a Ràdio Estel a portar-nos, doncs, el vostre present per la gent gran, per tota aquella gent, doncs, que no tingui un present aquests dies de Nadal.
Volem no poder passar per la porta. De regals.
De regals, no? De sí, que sí, l'Esther ja hagi d'obrir d'alguna manera la porta de l'entrada de Ràdio Estel.
Ben un riu.
Que hagi de venir el Candy a ajudar-la perquè no hi ha presents suficients, no?, que puguin encabir tota la recepció. Doncs sí, Contes de Balloc, 66-69. Tenim ganes també de conèixer-te. Per tant, vine a Ràdio Estel, ens portes el teu present per la gent gran. Això sí, tens temps fins aquest divendres. I aquest dijous, programa especial, Marató Solidària. Tinc a la Marta Jarque des de la Peixera que va dient sí, espera't, va, puc dir-ho o no, qui vindrà? Entre d'altres.
És espectacular, eh?
Parlarem de L'edat imminent, que és una pel·lícula preciosa de la nostra Laura Coromines, que això ens fa molta il·lusió, que vindrà a presentar-nos aquesta pel·lícula preciosa, com dèiem, nominades, per cert, a millor direcció novel als Premis Gaudí, i també tindrem a nosaltres a la Bàrbara Martínez, que és, home, amunt, l'esteu escoltant cada dia. De fet, ella està cada dia fent classes, si no m'equivoco, a la Barceloneta, i estarà amb nosaltres també perquè no?, perquè ens ajudi també a acabar aquest any amunt. Això serà aquest dijous, no us ho perdeu, sense dubte. Però sí, nosaltres ho deixem aquí, us deixem amb l'Ignasi Miranda, que vagi molt bé. Fins demà, a partir de les 8, al matí a Ràdio Estel.
No pengi.